Ofertes a l'interior. A l'inici del coneixement hi trobam la sorpresa. Sòcrates. Na Marta havia estat tot el matí cercant unes sabates que fessin joc amb el vestit. El mes de febrer ja feia dies que havia començat i encara es podien veure rètols als comerços amb els descomptes que s'anunciaven amb més o més enginy. Alguns ocupaven bona part del vidre del mostrador, d'altres, però, eren de dimensions més reduïdes amb colors cridaners, tots amb missatges similars, 50, 60, 70%, anava del centre als diferents barris, en especial el vell Eixample, cercant aquelles sabates que s'havien d'adaptar no només a la mida dels seus peus, calçabon 37, a més, havien de combinar, requisit aquest del tot imprescindible, amb aquell vestit de color lila comprat feia un parell de setmanes. Havia trobat també un folar rosa pàl·lid que el combinava a la perfecció. Coneixedora del seu instint esmolat, no deixava comerç sense examinar a fons. Això sí, havia de sentir abans el senyal, aquella mena d'intuïció que, com una aparició invisible, el convidava a internar-se en la tenda i anar directe a la cubellada peça. Aquesta vegada tenia una motivació especial. En començar la primavera, havia d'anar a una cerimònia. I no era una cerimònia qualsevol. Eren les noces del seu germà petit, i ella, per qüestions que no venen al cas, havia de fer de madrina, tota una responsabilitat que s'havia pres en la major de les il·lusions i que l'havia donat una excusa perfecta per a comprar aquella combinació de vestit lila i folar rosa pàl·lid. Per tal d'arrodonir el cúmul d'emocions, després d'una llarga temporada sense parella, s'havia quedat enamorada d'un home encantador. Si és que ho té tot, deia tota sola. Feia mesos que s'havien conegut a un d'aquells portals d'internet que tenen la finalitat de cercar parella sentimental i a la fi s'havia decidit a donar la passa. Es coneixerien en persona. Quina emoció! En Josep, així es deia l'home encantador, era de la mateixa edat que ella, comptable de professió, sense fills i vidu des de feia gairebé 6 anys. S'havia decidit a provar sort en aquell lloc animat pels seus companys de feina i només després de fer un examen rigorós de tots els portals seriosos. Finalment, es va decidir per contractar-ne un que el va semblar el més adequat, destinat a persones majors de 40 anys, exigents, que cerquen relacions estables i serioses. No ho va tenir fàcil, malgrat el seu caràcter conformista i fàcil d'adaptar-se a gairebé qualsevol circumstància. Al principi, les dones els feien poc cas, o directament ignoraven els seus missatges amables i potser massa educat. Amb molta perseverança, va aprendre a moure's per aquell cibermón a substituir la manca d'atractiu físic i joventut per enginy. I, això és el que més el va costar d'entendre, amb una mica d'humor i picardia. Per la seva banda, na Marta havia provat a diferents llocs, no només de la xarxa, amb resultats penosos. Aquells que passaven el filtre de les primeres converses amb el xat, que eren pocs, no tardaven a fer proposicions indecoroses a la mínima oportunitat, però si quedava algú que mantenia un to amable sense agafar-se confiances durant uns dies i quedaven per a conèixer-se, i d'allà ho esbarraven tot. Mai havia passat d'una primera cita, així que va decidir ser més exigent amb el lloc de cites i allargar al màxim l'espera del primer encontre. Així ho va fer amb en Josep, un home atent, educat, enginyós i, sobretot, molt pacient i tolerant, amb un punt d'humor àcid, això havia treballat força en Josep, que la feia riure en els moments més inesperats. Després d'unes setmanes xatejant mitjançant el portal d'internet, vàrem decidir intercanviar-se els números de telèfon i es passaren, primer, els missatges de WhatsApp i després a les videotrucades. Ho feien diferents vegades al dia. S'ho comptaven pràcticament tot i moltes nits allargaven les trucades fins a la matinada. En Josep s'havia anat transformant xano-xano en una altra persona. Aquell home avorrit del racó més fosc de l'oficina, ara era una persona animada, generosa, brillant en el seu discurs. Actuava sota la plom d'un propòsit irrevocable que havia centrat en la figura de la seva amada. Fins i tot va decidir-se amb nous reptes com anar a classes de ioga a una casa apartada dalt d'un puig per la zona de Sant Antoni, però tot d'una va comprovar que jo no anava amb ell i el seu professor, en Jason, ho va entendre en seguida. Després va assistir a aquells tallers d'elaboració de capells de floc, animat per la seva padrina, on es va aplicar a fons amb l'única idea de tenir-ne un enllestit i poder oferir-li a Marta en la primera cita. Era conscient que aquest antic, tot i que sempre eficaç, protector del sol, requereix unes 60 brases de margalló, que és tan fi com una granera. La seva padrina, mestra artesana, insistia en que cada brasa necessita unes 3 hores per tal de quedar enllestida. A més, quan ja està tot preparat, encara són necessàries unes 180 hores més per amuntar-lo. El procés per elaborar un capell de floc és tremendament complicat i es pot perllongar fins i tot un any. Davant d'aquest panorama, no és d'estranyar que, afegia la seva padrina, antigament els pagesos fessin servir 2 anys per fabricar el seu propi capell, feina que es sumava a les que es desenvolupaven en el camp o amb el ramat. En tot, en Josep es portava el material a casa seva i dedicava tot el seu temps lliure a treballar en el capell. Estava decidit a sorprendre na Marta. Na Marta, per la seva banda, que va començar aquella història amb l'ànim vacil·lant, observava, ara embadalida, des de la pantalla del seu telèfon mòbil, les mirades càlides i amistoses d'en Josep, els seus abundants cabells i les seues paraules franques amb aquell to de veu que convidava l'empatia. No ho podia dissimular. Estava il·lusionada com un adolescent. Vivia en la seva filla de 15 anys, que feia broma de la situació i s'aprofitava de la conjuntura i del continu estat de bon humor de la mare, cosa aquesta del tot insòlita. Amb una visió de la vida molt particular, de personalitat sensible, però sense por dels canvis, na Marta, de vegades, es sentia incompresa per tothom, encara que aquest fet no el feia renunciar a la seva particular recerca de la felicitat, sempre unida a la llibertat i a la independència. Així, ara es trobava immersa en trobar la peça perfecta, aquella que havia de combinar amb aquell vestit lila i el folar rosa pàl·lid. La recerca d'aquelles sabates, que ja existien en la seva imaginació amb tot luxe de detalls, s'havia convertit en gairebé una obsessió. No va deixar sabateria sense visitar, indagant amb deteniment a la recerca d'aquella oferta que sabia que existia. De vegades l'acompanyava la seva filla, però tot d'una s'avorria i anava pel carrer al costat de la seva mare, pendent del telèfon mòbil, per tal de revisar els darrers vídeos de TikTok o bé de contestar o escriure missatges de WhatsApp a les seues amigues que acabava de veure feia poca estona. Tot sense aixecar el cap de l'aparell que teclejava amb els dos polsos amb rapidesa. Encara no tenia interès pels joves i vestia de qualsevol manera i en total despreocupació amb roba esportiva, sense més. En això s'assemblava al seu pare, que tot d'una que arribava de la feina es posava el xàndal i no se'l llevava ni per anar-se'n a dormir. Baixava al bar, on es passava la resta del dia i bona part dels caps de setmana, i tornava a casa amb evidents signes d'embriaguesa per ficar-se al llit. Aquella situació va durar fins que na Marta, després de llargues discussions, va posar-li un ultimàtum. O el bar o jo. Es varen separar de mutu acord al cap de poc temps. Tanmateix, la qüestió de la beguda no era el que més l'emportava a ella. Allò que no suportava era la manca d'aspiracions o d'inquietuds en la vida. Es tractava d'una persona sense cap tipus d'ambicions, excloent la de baixar al bar aviat amb el xandall vell i gastat. Ara recorda els esforços que feia per fer-li entendre la importància de combinar la roba de forma adequada, tot un desafiament que no va ser prou solvent per d'on davant, donat el caràcter apocat del seu marit, que no era capaç de discernir entre, posant per cas, un blau cel o un blau marí. Fet aquest, que a Marta li feia treure foc pels queixals, com no podia distingir uns mitjons absurds d'uns altres blaus de cobalt, blau fosc, blau de Prússia, blau de França, blau reial, blau fosc o blauet. Simplement no ho entenia. Ara es trobava el bus en direcció a Vila, amb un punt d'excitació que no sabia com dissimular. Es dirigia a la cita, la primera cita, amb el seu Josep. Havia elegit la roba en cura, falda tartan, color gris perla, combinat amb blazer creuat a joc amb botins negres i una petita bossa també negra, tot i que en el darrer moment va canviar d'opinió i va vestir-se de forma més informal. Texans blaus, camisa blanca amb puntes de color blau fosc, jersei blau elèctric i botes altes color marró. La bossa, per suposat, a lloc amb les botes. Va sortir de l'estació d'autobusos i es dirigia al lloc convingut. Des de l'altra part del carrer va poder distingir entre la gentada que anava i venia la figura del seu enamorat, elegant, abillat amb una gabardina, amb les mans a l'esquena, amb alguna cosa semblant a una caixa, amb un enorme llaç vermell i escrutant l'horitzó a la recerca de la seua amada.
«Em porta un regal?»,
va pensar emocionada. Quan la va veure, esperant el semàfor, se li va il·luminar la cara. Ella li va tornar el somriure, mentre en Josep va aixecar una mà per tal de saludar-la. Na Marta no s'ho podia creure. No va poder evitar el que va succeir a continuació, com va anar-hi directe, amb una força física invisible de gran magnitud que no podia controlar i de forma lenta, però decidida, es va apropar. A menys de 2 metres, just en aquell precís moment, va sentir el senyal i de forma del tot inevitable va passar-lo de llarg mentre llegia el cartell del mostrador, just darrere d'en Josep, ofertes a l'interior.